Quan el rei de Creta veié la construcció que rodejava el seu palau, lamentà haver contractat a un becari, tot i que sempre podria dir que havia fet expressament aquell laberint.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric. Jugar ens agrada des de petits i alguns més que altres mantenim el bon hàbit, tinguem l'edat que tinguem. Si sou dels que pensant daus, jocs de taula i estones per compartir us alegra el dia, el convidat d'avui és el vostre home. Amant del joc, Xavier Socias és l'impulsor del Festival del Joc del Pirineu que tindrà lloc el 8, 9 i 10 de març. Desgranarem l'atractiu programa d'aquesta edició, així com els orígens de la proposta. També parlarem de les novel·les inspirades en els jocs de Warhammer amb en Carlos Climent. I d'altra banda parlarem de literatura, el fantàstic pels joves, farem una revisió moderna i feminista de Frankenstein, Tina Frankens. Ho farem amb les responsables del Club de Lectura de la Siesta de Macondo, Carme Ferrer i Sarai Carrasco, així com un dels seus participants, Liker Mons. Comencem el 25è Quimèric d'aquesta tercera temporada amb el Roger Benet a les vies de so.
L'entrevista.
Hi ha moltes maneres de jugar a jocs de taula i de rol, amb la família, amb els amics, en un club social o en grans jornades com les DAU o les Ayudar Jugando. Però tenim una alternativa que ho compagina tot i que ens ofereix un pla perfecte de cap de setmana. Es tracta del Festival del Joc del Pirineu. Els dies 8, 9 i 10 de març es farà a la Seu d'Urgell la quarta edició d'aquest certamen pensat per als friquis del joc, però també pel públic general que té ganes de tenir una experiència lúdica diferent. De fet, aquesta edició arriba amb moltes novetats per tal d'anar molt més enllà de les jornades que podem trobar a Barcelona i al seu entorn. Per conèixer-les avui tenim els estudis de Ràdio Sabadell, el seu creador i màxim responsable, el Xavier Socias. Benvingut al Quimèric.
Hola, bona tarda.
Abans de desgranar el que és el programa d'aquest any, primer és més important conèixer aquest festival. D'on ha sortit?
Bueno, doncs aquest festival va sortir d'arrel de 13 anys de viure a la Seu d'Urgell, quan vaig començar a fer algunes activitats a l'escola La Salle de la Seu, que és on estaven els meus nens. Vaig començar, bàsicament, fent unes aportacions a la Setmana Cultural, fent rols de taula, i d'allà va acabar desenvolupant amb un projecte de joc a nivell transversal a tota l'escola. D'aquí, alguns estaments a nivell municipal, com la biblioteca i l'escola de pares, es van interessar en el tema del joc de taula, el van voler treure fora, vam anar a la biblioteca, vam fer activitats, i van anar impregnant mica en mica, fins que un bon dia em van trucar de l'Ajuntament i em van dir: escolta'm, això que fas a la biblioteca i aquests tallers que fas, els podem fer en gran? I jo vaig dir: sí, i tant.
El que faci falta, no?
Faltaria més, pel joc el que sigui.
Però clar, és com un cúmul de circumstàncies, no? Vull dir, perquè tu en cap moment, quan comences a fer el primer taller a la Salle, penses que allò acabarà en un festival, no?
No, evidentment. De fet, el primer taller que vaig fer a la Salle era simplement purament anecdòtic, en el sentit de que ho feia, de fet, per un tema passional, perquè allà on vaig sempre vaig amb la bandera del joc i la bandera dels jocs de rol i la bandera dels jocs de taula. En aquell cas, doncs, em va donar l'opció de poder-ho fer i no anava a buscar res més enllà del simplement del poder donar a conèixer aquesta iniciativa, que va acabar amb això. Bueno, hi ha una persona que és una miqueta culpable, tot val a dir-ho, que és un senyor que segurament coneixeu, que es diu Oriol Comas, que molt bon amic i amb qui hem tingut bastants dinars, i que un bon dia, parlant de la Seu, em va acompanyar a fer una de les entrevistes i em va dir: Xavi, aquí tens una oportunitat de fer una intervenció lúdica única en el territori.
Intervenció lúdica única, eh?
Bueno, són aquestes paraules i aquests tecnicismes que deixa anar a vegades l'Oriol Comas, que se't queden gravats a la memòria. Bàsicament era, com que el tamany de la Seu és molt humà, podem fer que el joc s'acabi impregnant d'una forma molt, molt, molt més propera que no en una gran ciutat. Què fa falta per això? Pues, entre d'altres coses, una punta d'iceberg, una punta de llança, com és un esdeveniment gran. Les coses van venir rodades.
Et va sorprendre que en una població on no hi ha tradició del joc, escoles, entitats i administració, mostressin tant d'interès per les teves iniciatives?
Doncs sí, sí que em va sorprendre, perquè sempre tendim a pensar que anem a fer les activitats allà on ja estan les activitats en marxa, on ja hi ha un teixit social que les està creant, o on... I de cop i volta va ser una mica rotllo La conquista de l'Oeste, saps? A la pel·lícula del Colmillo Blanco i totes aquestes això d'anar a buscar. I em vaig trobar allà a la Seu d'Urgell, però evidentment també ara fent reflexió hi ha una altra persona que també va ser important en aquest cas, que va ser la Vanessa Carballo del Club de Rol Crític, que jo sempre em queixava, dic, ostres, dic, és que tinc ganes de jugar, però és que no tinc jugadors. Tinc ganes de jugar, però no tinc jugadors, perquè, clar, allà a la Seu, els jocs de rol, ningú sabia què era. I llavors un dia...
Havies de crear tu els jugadors, no?
Exacte. I un dia la Vane em va dir, si no tens jugadors, crea'ls. I llavors va ser quan, paral·lelament, se'm va sortir lo de la Setmana Cultural i vaig dir, bueno, doncs vaig a crear jugadors. I arrel d'això ha acabat desembocant en una afició. Ara, tot val a dir que el terreny... estava abonat, perquè Seu d'Urgell, territori de muntanya, els hiverns són molt llargs, a les 5 normalment la gent, tothom està a casa, fins a l'endemà al matí et lleves a vegades a 7, 8 sota 0, amb la qual passes moltes hores a dintre casa.
Clar.
I això, a diferència que, segons quins llocs més mediterranis, tenim l'exemple, per exemple, de la gran cultura del joc a països com Alemanya, que, pel fet de la seva meteorologia, a part d'un tema cultural, evidentment, però una cosa va lligada amb l'altra, fa que passin moltes més hores en família. Llavors, tenia això a favor, que el fet d'ensenyar el joc en un territori com és la Seu d'Urgell feia que la gent passa moltes hores ja no a casa, sinó amb els amics, etc. Però, evidentment, i les possibilitats de fer coses a l'exterior són molt i molt d'esports de muntanya, natura, etc. Però, clar, quan arriba, quan es fa de nit, es fa de nit.
I quan tu els ensenyes el joc, els estàs donant aquesta alternativa per fer les seves tardes d'hivern? O és que també hi havia famílies que potser jugaven a un nivell més familiar, no? De jocs de taula de diumenge a la tarda, o coses potser més senzilles i no havien sortit dels quatre jocs més coneguts?
Jo el que he vist... és que ja hi ha una tradició de passar hores plegats i que amb el joc de taula modern han descobert tot una gamma molt més gran de coses que ja feien. O sigui, ja hi havia una predisposició i ja feien, com tu molt bé dius, ja jugaven a jocs. Però de cop i volta han descobert un ventall de possibilitats que els fa. Però realment, i comentàvem amb el Marc de Marc Travé, d'Ajudar Jugando, que ell el primer i el segon any em deia és que la viralitat que té la gent per les ganes d'agafar jocs amb la ludoteca és espectacular. Vull dir, el nombre de préstecs en un cap de setmana l'any passat van estar sobre els 1.300.
Ostres!
Això també val a dir que són jocs familiars, alguns són jocs curts, de curta durada, vull dir que no estem parlant de jocs de...
Alguna cosa es comença, no, també?
Clar, evidentment.
I a més a més... El curt i després el de 5 hores, no?
Clar, i a més els jugadors petits d'ara són potencials jugadors de demà.
I ara que ja tens tres edicions a l'esquena, que aneu per la quarta, què és el que diries que diferencia el Festival del Joc del Pirineu dels que tenim per aquí a 200 quilòmetres a la rodona, diguéssim, Barcelona, Rodalies...
Bé, primer de tot, el que tu bé dius, la distància. O sigui, una cosa que la diferencia és que per anar allà t'has d'organitzar un cap de setmana.
O sigui, que això... tampoc no és cap drama, eh?
Vull dir... No, evidentment.
Al contrari, no? És una bona alternativa.
Evidentment, però el fet de que tu t'hagis d'organitzar un cap de setmana vol dir que les activitats que hi hagin també han de donar un valor diferencial que ja mereixi el fet de poder-te marcar en vermell aquesta data. A part d'això, bàsicament el que tenim és que tenim un recolzament molt gran per part de l'administració pública, de l'Ajuntament, de manera que la cessió d'espais i el patrimoni arquitectònic i cultural que hi ha a la Seu és molt gran. Vull dir, tenim un casc antic medieval, com és el carrer Canonges, la Seu d'Urgell medieval, que té tota una sèrie d'emplaçaments i d'equipaments municipals, com és la Sala Sant Domènec, que és una església reformada del segle XV, reformada per fer convencions que després s'utilitza, que és l'espai de la ludoteca, però al mateix temps ens cedeixen tot l'espai de l'espai Ermengol, que és el Museu d'Història de la Ciutat, una casa nobiliar remodelada, en la qual cada planta té la seva singularitat i que les utilitzem com plantes de joc, fins i tot al soterrani, a sota terra, que és molt interessant. A més, tenim la Sala de la Immaculada, que és una església que havia sigut, formava part d'un convent, un convent de monges, de les monges, i que també està rehabilitada i s'utilitza com a sala de convencions, que és on fem, per exemple, la conferència inaugural. Aquest any fem un joc en viu allà dintre. Bàsicament, el que li dona una personalitat molt important és els entorns de joc que tenim, l'entorn físic de la ciutat, però sobretot la possibilitat de jugar a jocs en uns entorns que d'una altra manera serien molt més difícils. Per exemple, Dau Barcelona és una passada. Fabra i Cots és una preciositat, però no deixa de ser un espai molt gran, amb molta afluència de gent, etc. Evidentment, nosaltres l'afluència de gent allà al festival no la tenim, però sí que tenim uns entorns que són una cucada. Les experiències de joc estan ampliades.
Això t'anava a comentar, que estaràs jugant, però estàs aïllat de la resta de jugadors de que participen al festival, no? Vull dir, si vas a jugar a un joc, tens una sala, si vas a jugar a un altre joc, tens una altra sala. Això suposo que dona una certa intimitat, no?, també, a l'equip que vagi a jugar.
De fet, això va vinculat molt també amb un tema de meu personal, que és com a mi m'agrada jugar. Jo, quan dissenyo aquest festival, el dissenyo pensant quin és el tipus d'esdeveniment que m'agradaria trobar i quin és el tipus d'experiència de joc que a mi m'agradaria trobar. Llavors, tenim la possibilitat de que la ludoteca familiar està en un espai molt gran, amb taules, etcètera, etcètera, però al mateix temps tenim uns espais de joc concrets, com són les sales del museu, que tu vas amb dia i hora a jugar. L'afluència de gent que tindràs serà molt, molt limitada. No tanquem portes, evidentment, perquè el joc és obert, inclusiu, etc, etc. Però el volum de gent que tens no és el volum de gent que pots tenir quan estàs fent una demostració amb un altre esdeveniment de joc, que estàs enmig d'una sala on va passant gent constantment. No només això, sinó que a més procurem donar-li un valor afegit amb què posem, en alguns casos, música ambiental, atrets o per vestir els jugadors d'acord amb la temàtica del joc, o fins i tot posem il·luminació perquè l'experiència de joc sigui molt més immersiva. I, a més, tenim un detallet, que és que, com que la Seu d'Urgell té un potencial gastronòmic molt important, que és el formatge, a meitat de partida servim un tastet de formatges artesans i una copeta de vi.
Això sempre està bé, no?
Bueno, sí, això, encara que no et disfressis, també està bé.
Això podem enredar gent que no... Vull dir que potser el joc no li crida l'atenció, però que sí que li crida l'atenció tota la resta, no? Perquè, clar, és un pack de moltes coses el que oferiu.
De fet, aquest any és novetat que oferim tot un ventall de possibilitats que són les activitats complementàries al festival, que bàsicament donen a conèixer productes i territori, de manera que tu et pots sentir interessat per exemple, visitar una formatgeria artesana i fer un tast de formatges artesans del Pirineu, mentre a la tarda te'n vas a jugar una partida. O pots anar a un balneari d'aigües sulfuroses i després a l'endemà tens una cata de cerveses artesanes d'allà dalt. Llavors, aquest any hem obert el cercle d'influència d'activitats, l'hem obert en aquest cas perquè entenem que pots tenir interès pel joc, pot ser que algú acompanyant no tingui interès pel joc, amb la qual cosa li hem d'oferir una alternativa, perquè
passa
no sigui
vegades,
allò de, que no sigui allò de no sé si podré pujar perquè m'ho he de muntar, deixa'm que demani permís, tots aquests missatges que tots posem al WhatsApp de
sí.
Escolta, quedem un dia, bueno,
espera't que ho consulto
i ja et diré alguna cosa. Per tant, no, la idea és, estem en un lloc, en un entorn privilegiat, que té una sèrie de valors, ja de per si a nivell culturals, històrics, gastronòmics, etc, on a més es juguen a jocs en espais autènticament únics, amb una tematització única, jocs que a més procurem que siguin únics, i que tota la ciutat respira joc.
Amb aquesta quarta edició, totes les novetats que hem anat comentant, també n'hi ha una que és evident, que és el canvi de dates del novembre a posat al març. Per què aquesta decisió?
Per respirar.
Es respira millor el març que el novembre.
Primer, personalment, jo. I després, perquè respiri el calendari lúdic. O sigui...
Sí, el novembre està, diguem, una mica tapeït.
Una mica, diu.
Una mica.
Qualsevol que escolti el Quimèric ja veu que el novembre no hi cap res més, ja.
Jo és el que dic, i molta gent ho coneix, jo l'anomeno el trimestre de la mort.
Sí.
Perquè...
Ens hi sumem.
Arribem a... jo arribo exhaust al final. O sigui, quan aquest any em penso que l'última cita que vaig anar va ser la de Beer Fest, just abans de la de Ludical, no vaig poder anar, però vaig acabar amb totes les meves forces. Això per una banda. Primer, per descongestionar una mica aquest calendari. Segon, també depèn de la projecció que tu li vulguis donar a l'esdeveniment. En el nostre cas, volem donar-li una projecció a nivell nacional. Què has de fer? Doncs has d'anar en un entorn de l'any on no tinguis cap esdeveniment que pugui fer-te una contraprogramació. Ja no només el mateix cap de setmana, sinó que, per exemple, per dir alguna cosa, estar entre un Essen i un Dau fa que les editorials, autors, etc., ja tenen les seves preferències. Si algú s'ha de moure, evidentment, no seran ni Essen ni Dau. Vull dir, a més, també a nivell personal, jo trobo faltar que a tots els jugadors i a tots els que ens agrada jugar tenir alternatives al principi d'any. Sí, d'acord que al gener doncs anem amb una mica de la ressaca, però al febrer ja tenim ganes de moure'ns una altra vegada. Sí. I per què no poder-te agafar i fer-te el teu calendari de sortides anuals articulades a ara aquí, ara allà, ara aquí, ara allà? Doncs un dels motius va ser aquest: respirar a nivell d'organització i després respirar i fer respirar el calendari lúdic.
No, tot el tema que estàs comentant passa amb el joc, però també passa amb els amants dels festivals de terror, amb els friquis generals, no?, de gent que va a concerts de temàtica doncs, del gènere fantàstic, que tot acaba concentrant-se de setembre a desembre.
Sí.
Com si no hi hagués més any per davant.
Però això no ho sé per què passa. Ho vaig estar valorant.
No sé, però ho hem de canviar ja.
Doncs comencem.
No, sí, hi ha la proximitat de, no sé, del Dia dels Morts i tot això, Sants Innocents, no, l'1 de novembre, coi. Bueno, i aquestes temàtiques així, però tampoc té gaire sentit que hi sigui. Suposo també que la gent que, tornant de vacances, vol divertir-se.
Al final, però ens hem de divertir tot l'any.
Sí. Però no tenim ganes de divertir-nos aquest cap de setmana?
Sí, i també tornant de vacances que ve, fa un temps, eh?
I l'altre.
Vull dir que, clar, jo entenc que hi ha moments, això, sobretot als Nadals, i quan acabes amb aquesta autopista que sembla que no té fi, que vas empalmant, que necessitem tots una mica de repòs.
Potser és més el que deies com al principi de l'entrevista, que deies això de fer... que van tots junts en un lloc. I tu te'n vas a fer la conquista de l'Oeste. Suposo que la gent prefereix anar tots junts, o sigui, el que em dic, la teoria del gremi. Si són diferents, sí, tots allà junts, el mateix mes, i ja tenim la gent mentalitzada que és toca a temporada de festivals de terror, per dir alguna
cosa. Sí.
No sé,
sí,
és una cosa rara. Són teories que la
un dia, cobrem un dia farem d'aquí. Farem una tertúlia aquí, que a veure si entre tots aconseguim dispersar una mica més l'agenda. Tornant al Festival del Joc del Pirineu, una altra de les novetats seria l'eix temàtic, que aquest any té a veure amb la dona, gràcies també a aquesta data, no?, que coincideix amb el Dia de la Dona. Ha estat difícil organitzar activitats que segueixin aquest eix temàtic, tenint en compte que potser l'entorn de jocs de taula i jocs de rol és molt masculí encara?
De fet, et diré que es va fer primer per una coincidència de data i després, quan vas a dir, d'acord, ara tenim aquest eix temàtic, anem a buscar activitats, les activitats ja hi eren. El que passa és que potser no n'érem conscients.
Ah, precisament anava a preguntar si era difícil trobar unes activitats vinculades, però...
En algun cas, com per exemple, en el moment en què tries autor o autora convidada, evidentment, ja en aquest cas ja vas a buscar doncs, una autora convidada, no? Que en aquest cas ja sí que és... Però després, mirant ja la programació prèvia que hi havia, la prèvia, ja hi havia una vinculació molt gran per part de la dona. Mm-hmm. Per exemple, a la Salle tenim la Meritxell Nieto, que és la coordinadora pedagògica, l'organitzadora i l'alma mater del Pirijoc, que aquest any no es fa perquè, com que vam fer l'altra edició al novembre i entra dintre el mateix curs lectiu, no podem fer dues formacions en el mateix any, però la Meritxell Nieto ens estarà donant un cop de mà en diverses de les activitats, per exemple. Després, la persona convidada en projecció és la Julia Iriarte, la Jules de BBA Mordor, amb la qual tenim una dona superpotent en aquest sentit. Paral·lelament, tenim que tenim la sort que Ayudar Jugando s'ho passa molt bé al festival i nosaltres ens ho passem molt bé amb ells, i com que una de les projeccions que tenim és la de defensa i projecció del rol, han creat un grup de màsters de rol. Un d'ells és la Maria, la dona del Pablo, que estarà dirigint partides. Llavors, va ser el moment... Després un altre, per exemple, que ara em ve al cap, la primera, que va ser també una de les que em va encendre una de les noves activitats, és la Ivor, Ivor Gwen, la dona del PAC Gallego, que va ser una de les que em va donar ja la idea per fer activitats. I de cop i volta vaig començar a subratllar-les en groc i vaig veure que hi havia molt de groc allà. I va ser un... Perdona, però és que ja hi sou. Ja hi són, les dones.
I posant el leitmotiv potser és fer-ho visible, no?
Evidentment, evidentment. I llavors fas un push en aquest sentit i ja busques un parell de cosetes més. Per exemple, que hi hagi una partida de rol de taula dirigida per una dona on totes les participants siguin dones. I si, a més, hi ha una partida de rol de taula que la dirigeixi un home, que els personatges siguin dones. Llavors ja anem afegint...
Anem filant prim, no?
Exacte. Ja llavors acabes de fer el brodadet i acabes de perfilar bé la forma que vols que tingui. Però que l'estructura bàsica no ha sigut tan complexa com en un principi. Ostres, ara hem de fer un esforç. No, ja estava.
Llavors, la presència de dones, pel que dius, és estructural? Per tant, es pot mantenir en següents edicions, encara que el leitmotiv sigui un altre?
Sí, de fet jo crec que...
L'estic posant en un compromís, eh?
No. De fet, jo crec que un cop està, és simplement tenir-ho present ja. Evidentment, els leitmotiv han de variar, perquè hem d'anar-nos renovant, però a mi m'encanta, per exemple, el fet de, com vaig ser l'any passat, de posicionar els jocs de rol que no hi eren fins ara, i m'encanta que les capes que es van incorporant any a any vagin quedant. I això és un suma i sigue. Vull dir que sí, jo ho veig perfectament compatible amb que el següent any seguim en aquesta línia.
I ja per últim, preguntar-te una altra de les novetats que ens ha cridat l'atenció, que és aquest nou espai que incorporeu de joc, que és una cripta. A veure, explica'ns això. Com podem anar a jugar a una cripta? Què jugarem?
A veure, això ha sigut... Amb tot esdeveniment sempre tens una mica caps de cartell. O aquells els highlights, els hits que tens, no? I aquest any en tenim dos o tres, però un d'ells és aquest. Per què? Perquè resulta que tenim la gent de Mystical Games, que són un Kickstarter, van treure un Kickstarter que es diu AV Ghost, que va estar ja ha sortit, que passa és que està en plena producció, estan treballant molt per treure'l. El joc consisteix en un joc d'investigació paranormal, el més pur estil investigació de casa de fantasmes. D'acord? Particularitats es juga a les fosques. Les peanes del joc incorporen uns leds que el que simulen és com quan tu estàs en un bosc i utilitzes una llanterna, la teva visió és limitada, no? Llavors, per tant, pretenen simular aquesta sensació de que només pots veure allò que el teu led veu, perquè la instrucció és jugar a les fosques. Uh-huh. A més, els leds s'intercanvien uns filtres i l'intercanvi d'aquests filtres permeten visualitzar uns ítems o uns altres que estan en funció del filtre, si és ultraviolat, etcètera, etcètera. Uh-huh. Aquesta és la gràcia del joc. Què passa? Que allà es va sumar el fet que quan m'ho van dir, a mi l'any passat em van ensenyar un espai, perquè jo sempre estic buscant racons per jugar, i em van ensenyar un espai que és en el lloc on feia referència abans del convent de les monges. Mm-hmm. Aquest convent, evidentment, hi havien viscut monges i també morien i les enterraven en una cripta que es baixa amb unes escales, amb una porta petita, i que hi ha uns nichos allà. Llavors jo vaig dir, i si posem un joc d'investigació paranormal que s'ha de jugar a les fosques.
És molt creepy, eh?
A dintre d'una cripta.
A mi m'encanta la idea, la veritat ho he de dir.
Pues el tema és que, clar, evidentment vaig haver de tractar-ho d'una forma molt correcta.
Respectuosa, no, també?
Bueno, no, és sobretot... Perquè, clar, aquí vaig haver-ho proposat a la Carly Ferràs, que és la tècnica de promoció econòmica amb qui estic treballant colze a colze amb el festival, passant per els tècnics de cultura, que són els que gestionen aquell espai, passant per oficina tècnica per un tema de seguretat, perquè, clar, evidentment...
Hem de baixar fins allà...
Exacte. Per tant, vaig tenir que vestir-ho, passant, evidentment, per un tema de que m'aprovés, perquè tot el festival està l'organitza l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, mm-hmm. Evidentment. Clar, que em diguessin endavant, hi ha això, però al mateix temps oferir-los amb la gent de Mystical Games, que ells estaven aplaudint des de casa seva, la possibilitat, i a més...
I ens convertim en conillets d'Índies, no, doncs?
Sí, perquè a més, clar, nosaltres sempre ens agrada anar un pas més enllà. I el fet de jugar a la cripta és el pas més enllà, però a més el que farem serà que la part introductòria de la partida, que és una part introductòria narrativa en la qual els jugadors reben el cas d'investigació més al pur estil una mica Expediente X, la farem amb un pseudo rol en viu. De manera que interpretaran els personatges, els vestirem com els personatges i en un apartat estaran en una sala on el jefe de l'oficina els hi plantejarà el cas. Quan ells, amb les pistes, fagin el setting del joc de taula, a partir d'aquest moment, en el moment en què teòricament entren a dintre de la casa maleïda, els farem baixar escales avall sense saber, ells no sabran prèviament on van, els farem baixar escales avall i continuaran el joc a dintre de la cripta.
Doncs pinta molt, molt bé.
Massa bé,
la veritat és que sí. Nosaltres no hi podrem anar, els oients ja ho saben, perquè hem d'anar a cobrir el Festival de Cinema de Terror de Sabadell, que som part implicada. Esperem que l'any que ve, el que dèiem de les dates, que no coincidim i puguem fer les dues coses. Pels oients, si els ha interessat i tenen ganes de passar un cap de setmana a la Seu d'Urgell, 8, 9 i 10 de març, aquest Festival de Jocs del Pirineu. Moltes gràcies, Xavier Socias, per passar pel Quimeri.
Puc afegir una coseta?
I tant.
Bàsicament, si algú està interessat, tenim una web, que és www.festivaljocpirineu.cat, i a més tenim una aplicació que et permet gestionar tots els continguts, on l'aplicació està disponible a iOS i Google Play, que és Festival Joc. Llavors, ho dic perquè, com que hi ha molta farda...
mirem les activitats
sí,
una a una.
Sí, perquè més... moltes d'aquestes activitats requereixen reserva prèvia, amb la qual que ningú es quedi sense res.
Doncs prenem nota. Moltes gràcies, Xavier, que vagi bé.
De res, a vosaltres, adeu.
L'Imperi Galàctic patrocina Quimèric. Més enllà del paper.
I després de parlar de jocs de taula, parlem de novel·les que estan inspirades precisament en una mena de joc de taula, no? Un wargame, que és Warhammer 40.000. Carlos Climent, benvingut al Quimèric.
Buenas. Sí, hoy hacemos un pequeño desvío y nos acercamos a novelas que están basadas en un juego de mesa, un juego, un wargame de miniaturas, que se conoce. Aunque también creo que alguna novela, porque hay muchas, ya veremos... No se estrena con el nombre.
Es que no m'imaginava que hi haguessin novel·les d'això.
Jo he llegit algunes.
Muchas hay novel·les. Puedes hacer una biblioteca, se lo juro. Y hay una que creo que está basada en algún videojuego. Creo.
Pero ya... Se dice, se rumorea.
Es que el món del 40.000 és molt ample.
Sí.
I dona per molt.
Sí?
Però per molt.
Sí.
Per moltíssim. Moltíssim. És tan gran que no trobaràs un lloc on puguis dir, jo viuria aquí. No, no vols viure al món del 40.000.
No. És que, bàsicament, pues, hablamos de eso, de un juego de miniaturas de estrategia ambientado en un futuro distópico, donde se mezclan elementos de ciencia ficción con alguno de fantasía. Bastantes de fantasía, realmente.
Ara, distopia és dir-ho lleugerament el que
bueno,
passa.
És un universo en guerra. Fue creado en 87 por Rick Presley y Andy Chambers como un complemento futurista de Warhammer Fantasy Battle, que fue el original. Realmente primero hicieron la fantasía en sí, dijeron, mira, esto lo vamos a trasladar a futuro. Y básicamente cómo se encontrar, y Alfonso, por decirme, dame la razón, es
pues un
traslado de todas las razas. Los elfos, son los Eldars, enanos no hay.
Había squads, fins a segona edició, després de tercera edició es van treure.
Sí que havia los ogros, que són los ogretes, los humanos, és un imperi també.
Hi ha els halflings també.
Sí, també, també.
Jo fa estona que m'he perdut ja.
Los no muertos són terminators.
Sí, els no muerts estan més amb els necrones.
Sí, i està, mira, i hablamos la setmana passada de Alien, hay una raza que és Alien.
Sí, els tirànids.
Los tirànidos. Y bueno, básicamente para que no lo sepa, que además está muy de moda últimamente porque han sacado la colección esta de Warhammer Conquest,
sí,
en los kioscos, que pues es un presupuesto para hacer un ejército. Que yo que se lo quiera hacer, yo se lo recomiendo porque te sale a mitad de precio.
A mitad de precio.
Hombre, sí, básicamente 500 euros.
Regalado, nena, regalado.
Son 700 euros, pero es que realmente el material que te dan valdría 1.400. Es un juego caro. Y eso que son miniaturas de 28, bueno, van a ser son 30 milímetros.
No, 28 en chama,
es que me han hecho un poco más grande. Y bueno, realmente son muñequitos que tú lo... Encima, pasemos tonto porque lo pintas, lo montas y se te comen 30 euros por plástico. Y dices, bueno...
Sí, que potser la gràcia és més tot el procés de,
sí,
de
sí.
pintar-la i de fer-te el teva, no? Que no pas jugar-hi després, no?
Y bueno, como decía Alfons, es un universo tan grande, tan bestia, que hay nada más y nada menos que más de 100 novelas.
100 novelas?
Más de 100 novelas.
Ostres.
Perquè nadie se asuste, que no hay que leerse todas para entenderlas ni...
Però això vol dir que realment els drets per escriure una novela estan bastant lliures.
Yo creo que es la propia empresa que los que paga gente para
hacerlos. Sí, pero es que 100 novelas que en 20 años, potser, estem parlant.
Sí,
son debe ser así. España,
Sí, yo creo que sí. A ver, desde, no, creo que hace menos 15 años que hace, porque no creo que hace 20 años que sacaran novelas. Y lo malo es que todas no han sido a castellano, no son publicadas. No, las hacía por Ultimum Mans y ya ha dejado de hacerlas. Realmente, porque se hacen novelas. Pero como digo, que no se asuste porque no hay que leerse todas para entenderlo. A ver, sí que hay que estar dentro de este mundillo, entenderlo un poco para entender las novelas, porque si no te puedes perder un poco.
Sí, es que clar, mentre estàveu parlant jo ja m'he perdut.
Però bueno, això te vas a Wikipedia...
A veure,
estic
deduint, pel que esteu dient, que hi ha una sèrie de personatges i una sèrie d'escenaris i que les novel·les agafen aquests personatges i creen una història paral·lela, no?
Sí, bueno, és que depèn de la saga.
És que realment no hi ha una sèrie de personatges, hi ha una sèrie de races...
No, però sí que hi ha personatges també.
Sí, hi ha personatges,
però... Que no pots llevar en el juego.
Se'ls inventen amb una localització de l'univers del Warhammer 40.000 i ja fan el que passin. Per exemple, la saga de videojoc que va fer...
Però estem parlant que hi ha països dins de Warhammer?
No, són planetes.
Això és heretgia. Com vols que et cremem? Per bruixa o algo?
Estic preguntant perquè no en tinc ni idea.
No, són planetes. Básicamente, digamos que es un futuro que ahora hablaremos. Que la humanidad se ha expandido. Y pasa que en el espacio hay como una realidad alternativa que es como un infierno. Digamos que son otros poderes psíquicos, todo el malestar de la humanidad se transforman en demonios.
Entonces, la disformidad.
La disformidad. Y entonces, el ser humano, al pasar al espacio, entra por unos agujeros que son la deformidad y hay demonios. Que realmente es el gran enemigo del imperio.
Es como saltar-li per espai. Com que no pots superar la velocitat de la llum, passen per una dimensió paral·lela. I aquesta dimensió paral·lela i són ja els dimonis.
Sí.
Que sort que això no és demonios. Tele, perquè la cara de persona que no sap de què esteu parlant em delataria. Vaja, però bé, suposo que els oients no sí que saben de què esteu parlant.
I, bueno, bàsicament, hablaré de les dues sagas més importants que hi ha, perquè, com decimos, hay tantos personajes, tantas razas, hay, debe haber como 7 o 8 razas mínimo. Hay por personaje, por raza, por patrulla, hay de
capítulo de marines a mansalva.
Entonces, hablaré de las más importantes. La más importante realmente es la herejía de Horus. Y digamos que es la que tiene más novelas, tiene 49 novelas, de las que se invita a ser de herejía de Horus. Y es que todo esto pasa en el siglo 41.
Una pregunta, ¿son todas del mateix autor o no?
No, son varios autores. Y realmente por internet hay autores que son más destacados que otros. Dicen, mira, estas comprarla, otras no, porque no vale la pena.
¿Y son autores coneguts prèviament?
No.
¿O els han contractat
alguns,
expressament
sí,
per
algunos,
escriure
però
això?
Realmente son gente que se dedican y hacen novelas de series, de películas, de, por ejemplo, como hablamos de Resident Evil, pues cosas así. Son gente que es contratan para
si
eso.
Si no somos a Lion Watson, ha hecho algo.
Y bueno, hay que decir que es de 2006, por ejemplo, esta serie de novelas, y mi gente de 49 el día de hoy. Y realmente, como decíamos, repita que la... Esto fue, todo este universo pasó en 40.000, año 40.000, pues se llama, bajó en 40.000. Pero ahorita que una moneda que fue en el año 20.000, ¿no? Que se expande al espacio. Uh-huh. Digamos que en el año 20.000 aparece una entidad que se llama el Emperador, que digamos que es un gran psíquico.
Sí, el 30.000 es con comienza todo.
Sí, que es el psíquico más importante de toda la historia. Es el que reúne toda la raza humana del planeta y hace evolucionarla para que vaya al espacio. Uh-huh. Entonces se encuentra con estos demonios y él lo que quiere es hacer crear una especie de túnel espacial, le llama la telaraña para viajar por el espacio.
Telaraña Zeldar.
Para que no viaje la gente por la disformidad. ¿Y qué pasa? Que él no puede. Entonces él decide como hacer 20 clones suyos, menos poderosos, que son como sus 20 hijos. Que no tiene mucho sentido porque uno es negro y él es blanco y dice, pero bueno.
O llavors clones, como que no, ¿no?
Y él te interpreta que...
Son los patriarcas, ¿eh?
Sí, patriarcas.
Me ha recordado a la escena que de Simpsons. ¿Lo tienen rubio? ¿Lo tienen negro?
Y entonces, ¿qué pasa? Que los poderes de la disformidad de estos demonios... Y dice, uy, cuidado, que este emperador con sus 20...
Sí,
hijos, nos va a fastidiar. Entonces coge y nos dispersa por el espacio. Entonces el emperador durante el año... Sí, bueno, durante
sí, a partir del 30.000 es
también se va por todo el espacio, los recupera y los va encontrando uno por uno. Y cada uno tiene su personalidad porque va pasando cosas. ¿Qué pasa? Que hay uno de ellos que es Horus, que es el primero de sus hijos, el más querido, que
per
empieza...
Variar.
¿Eh?
Per variar, ¿no? Que no pasa mai.
Digamos, empieza a ser como digamos ya lo diré mañana corrompido por los poderes del caos.
Uh-huh.
Porque es verdad que todo el mundo que es psíquico en este mundo puede ser corrompido por los poderes del caos. Y lo que te explica esta novela es cómo se llegó a corromper a este señor y luchó contra el emperador. Y lo que te explica estas novelas es eso. O sea, realmente las tres primeras te explican este suceso y dicen que este año saldrá la última que te explican la batalla entre el emperador y Horus.
Si vols t'explico el final, perquè realment és el que es va salvar Warhammer 40.000.
Sí, que ja... bueno, això, aquí, era...
aquí, això és obvi com s'acaba.
I claro, què passa? Que entonces aquí se crea el gran enemigo de la humanidad, porque digamos que el patriarca se hacían otros clones menos poderosos aún, que eran los marines espaciales, que son una especie de supersoldados. Uh-huh. Entonces, a partir de ese momento, se dividió el ejército del emperador en dos, y están los de alas del emperador y los herejes, que son los poderes del caos, que son los marines espaciales del caos. Que realmente es que estos universos son humanos, que es un imperio, el caos, que son
sí, el deformitat, els mutats, els kendros i dimonis.
I senos que li llaman a tots els extraterrestres. I això t'explica, la saga de Geodorus t'explica què passó. I després, a part d'aquestes 39 novel·les, pues, tienes algunas que te explica, mira, pues este personaje hacía esto mientras Horus estaba por ahí, esta patrulla hacía lo otro. Es un poco complicado estas novelas de leer. Yo recomiendo solo las tres primeras porque son las importantes, porque después ya hay un cacao porque te unes para adelante, otras atrás.
Sí, és com aprofitar que existeix aquesta història prèvia per fer una novel·la o una història,
sí,
no?
Sí, realment.
Sí, realment
com un spin-off, no?, del que va passar, no?
Sí, les novel·les de l'Energia d'Oro són les úniques que em sembla que parlen de personatges que sí que es parla explícitament al manual del Warhammer 40.000.
Sí, ah. I voy a aixecar una versió que és Warhammer 30K que pots jugar hasta l'Energia d'Oro.
Perquè amb el següent que ens parlaràs, perquè aquest no existia i després el van posar al Warhammer 40.000, no existia inicialment.
Sí, bueno, quan digues, la saga d'Energia d'Oro eren les tres primeres, que són les millors, i después hay alguna más que se relaciona con Horus, realmente que es el personaje principal, pero bueno, ya si tú eres jugador de este juego y dices, ¿qué hacía este personaje mientras estaba Horus por ahí atacando al emperador? Pues hacía esto. ¿Qué hacía tal raza?
Lluitar para el emperador, o si no el cremen para derecha, ya está.
I prou,
es que va así el Warhammer 40.
Sí. Y después la segunda saga más famosa son los Fantasmas de Gaunt, que realmente es una serie de novelas escritas por Dan Ahmed, encuadradas dentro del subgénero de la, bueno, este de la ciencia ficción militar, y cuya acción se desarrolla en el universo de, como decimos, lógicamente, 40.000, ¿no?
Jo em vaig llegir el primer llibre i ja està bé.
I són 15 novel·les.
Ostres, has entrat a llegir llibres de Warhammer? De
sí,
veritat?
Sí, jo porto jugant al Warhammer 40.000 des de fa 20 anys.
I com
anys,
arribes a una novel·la de Warhammer? Doncs
pues mira, la vaig trobar i em vaig agafar. En tinc un parell, una que no em va gravar gaire, però parla de la disformitat i això, i l'altra, Fantasmes de Gaunt. Ah. Està molt bé. Está bien.
Y bueno, esto es realmente es una serie de un regimiento de exploradores de infantería de la Guardia Imperial, que digamos que eran los que solían ser emperador y te explican sus aventuras, no tiene más, o sea, son relatos, son
aventuras espaciales.
Sí, sí. Lluites i tot això. I aquests sí que, com que van tindre èxit, la Workshop va fer un manual per adaptar aquests personatges al joc. Mm-hmm. Van passar de la novel·la al joc. No al revés.
Sí, i per exemple, quan el videojuego...
Això demostra molt bé l'èxit de la novel·la, perquè
sí.
Si no...
És... I l'obert que és el món. Sí. Realment és molt obert.
Sí, bueno, i durant el videojuego de Dawn of War hi ha un capítol de marines espaciales que han sacat el videojuego, l'han sacat en mesa...
Sí,
i
els Blue Ravens, Ravens, els Cuervos de Sangre, van sortir només primer pel videojoc i després es va adaptar al joc de taula.
Mm-hmm. Sí, perquè realment és un universo muy, muy rico, la verdad.
Sí, i molt variat, molt expandit i molt brutal.
A veure, jo recomiendo... Sobre todo mucha gente recomienda la saga Fantasmas de Gaunt, que dice que es muy es la mejor realmente que tienen, y la saga de Geodorus, los tres primeros. Pasa que la saga de Geodorus, la gente yo recomiendo que se vaya a internet, se mire una guía, que cruce cuadrados, este se relaciona con tal y con tal, y que se coja solo los que le interese, porque si quiere ser los 49 libros, se va a ver loco, va a petar, porque encima van para adelante y para atrás, y un paralelo.
Y si a mí se sumem que hay algún de dolent pel mig, doncs
sí,
ya
alguno que no, bastante...
et pot desmoralitzar bastant, no?
Sí, y dicen que realmente este año acabará, dicen que se acabará la saga esta de Horus, que realmente...
La de Horus és la que té 49,
sí.
I després la saga de Fantasmes de Gaunt, que
15 novel·les i antologies.
15.
De momento. Porque en un momento sacarán otro, pero bueno.
Encara van sortint.
Sí, después ya tienes... Pues si te gustan los orcos... Pues también están los orcos. Si te gustan los orcos, tienes novelas sobre orcos. Si te gustan los necrones, tienes novelas sobre necrones. Todas las razas tienen novelas y todos los personajes tienen novelas.
Mentirados oscuros, seguro.
No, seguro que también tienen.
¿Sí? ¿Hay algo que le agradan?
Eso ya...
Bueno, yo creo que aquí la gracia también es anar a investigar los autores de esto.
Sí.
A ver a qui són, d'on venen i si han fet alguna cosa després de publicar un llibre de Warhammer.
Es que realmente esta gente se dedican, son escritores que se dedican a eso, a decir, mira, hazme una novela sobre esto. Yo creo que le dan el muñeco.
Yo lo que sé es que son escritores profesionales.
Sí, eso sí, son profesionales.
Pero la pregunta es, ¿son fans previs de Warhammer o es un encàrrec més entre 50?
Yo creo que es un encargo.
Crec que és més un encàrrec, diria. Algun dia intentar aconseguir Liam Watson i li preguntarem, com que viu per aquí a Espanya?
Ah, sí?
Sí.
Fent què?
Escrivint. La seva dona és una traductora, em sembla que treballa en Gigamesh.
Ah, doncs mira.
En Gigamesh...
Comença a aixecar el telèfon, que això és un quimèric, eh?
Pues, vale. Si quiere la gente en Gigamesh, seguro encuentra las novelas. I bueno, que decir que...
A Gigamesh tenen totes o què?
Yo creo que deben tener... Hombre, todas, no sé, las que todas las
49 muchas, y las 15.
Pero seguro que muchas las tienen. Y si a gente le pica la curiosidad...
Gigamesh tiene un apartado también en inglés, o sea, puede tener la 100.
Sí.
Ostras.
Y también hay que decir que si a gente le gusta el universo de 40.000, que otro día hablaremos, también está para el fantasy, también sacaron un porro de novelas.
Y también consigue los videojuegos desde aquí. Sobretot a l'Space Marine i als Land of War.
O sigui, aquí, de l'univers Warhammer, hi ha de tot.
Hi ha de tot. Al final han aconseguit treure-li de tot. Ho van intentar molts cops.
Però encara no es considera transmèdia, no?
No.
No, de momento... Lo bueno que tienes es que tú puedes jugar a juego de mesa o a videojuegos y leer las novelas y al revés. No, no es necesario. Es solo si quieres entrar dentro del mundillo y si ya eres muy apasionado de este mundillo.
Si tu pots jugar a l'Space Marine i agafes la història que t'expliquen i ja està, no has de saber res més.
A ver, yo sí que os aconsejo que la gente que intenta leer los libros se vaya a Wikipedia y se lea un poco por encima de qué va todo.
Sí.
Realmente.
Realment és un univers molt complet. Com a obra així d'univers és realment un referent que s'hauria de tenir en general a la ciència-ficció. I espero llançar el Netflix algun dia fa una sèrie o una
pel·lícula. Bueno, està comentant de fer alguna animació en 3D, se comentava.
Estaria bé.
Doncs... Nueva llamada, Netflix. Netflix, ayúdanos.
Hombre, ahora está muy de moda, realmente, con los artículos de...
Las Space Marines pot traer una peli ya muy buena, perfectamente.
Doncs apuntem aquestes no sé quantes novel·les inspirades en Warhammer 40.000. Moltes gràcies, Carlos, per passar pel Quimèric.
Jo solo digo que si alguien salió a 100, que no lo diga.
Doncs això, mira, llancem el missatge també perquè també tindria una entrevista la persona que hagi estat capaç de llegir els 100 llibres.
Bona nit.
Que vagi bé, adéu-siau.
A les profunditats del món quimèric es forjà un programa de ràdio per tenir-vos tots lligats a la foscor. El fantàstic pels joves.
És moment per parlar de literatura fantàstica destinada als joves amb la Carme Ferrer, la Sarai Carrasco. Benvingudes al Quimèric, totes dues.
Moltes gràcies, bona nit.
Hola, bona tarda.
I avui també tenim un dels lectors del llibre del que parlarem avui, que és l'Iker Mons. Benvingut.
Hola.
Avui parlarem de Tina Frankens, de Bell Olid. Què hem d'esperar d'aquest llibre? Perquè, clar, a mi això de Frankens em fa pensar en Frankenstein.
Doncs això. Sí? Ja està, ja podem marxar.
Ja està.
I fins aquí el Quimèric no vol.
Doncs, moltes gràcies per venir.
Ha estat un plaer retornar.
I ara anem a recollir el nombre de la concisió.
Doncs això... és, d'alguna manera, és la mateixa història, però aquesta vegada és una doctora, és una noia de 16 anys, la que està cosida per aquesta doctora, no? Són, no?
Invertim el gènere de tothom, no? Tothom. L'afectat, el doctor, no?
Home, és la Bell Olid.
I acaba igual. També li fa un nòvio artificial. A partir de la manda... Ah, espera, que si ho fos més un spoiler...
En principi no es pot fer spoiler.
Alfons, que hem de fomentar la lectura.
Diuen que Frankenstein va ser la primera novel·la de ciència-ficció. Doncs nosaltres anem a fer una reconstrucció del mite a través d'aquesta adolescent de 16 anys que un dia es desperta, que no recorda absolutament res, només veu que el seu cos està ple de cicatrius, que hi ha una dona, i de mica en mica va recuperant informació, no sempre se la donen, és una informació que a vegades s'ha d'anar buscant ella, i bueno, aquests trossets seus que pertanyen a altres persones tenen com vida pròpia, també la porten a llocs, també li porten records, i apareix a la seva vida una lloba que es diu Cora. Bueno, ella sap que es diu Cora, només de veure-la, perquè també...
Es reconeixen, no?
Es reconeixen. I és una història de mons i interiors, perquè no només són les cicatrius que es veuen, són també les cicatrius que queden a nivell de relacions, de relacions que es trenquen i que per molt que s'intentin arreglar, no s'arreglen.
O sigui que podríem dir que hereda totes les motxilles de cada part de les persones que l'han cosit.
Sí, i estàvem ara fent... abans d'entrar aquí a l'estudi, estàvem parlant tots tres amb l'Iker, que forma part de la nostra siesta en el Club de Lectura de Joves, doncs que és una novel·la que és il·lustrada per la Rubio, que és una noia de Terrassa, que és una que fa uns dibuixos molt senzills a priori, però que tenen... bueno, jo crec que una importància en el text gran, i que amb la Bella Lolita han trobat la forma de que totes dues sembla que dibuixin, no? Sarai, estàvem dient que fins i tot hi han coses que no estan dibuixades, però que nosaltres tenim la sensació que tal com les ha explicat la Bella Lolita, hem vist la il·lustració en el llibre.
Sí, sí. De fet, el que parlàvem també és que per nosaltres l'obra en si és com una espècie d'esbós, perquè podria explicar molt més, però qui ho llegeixi pot llegir tant entre línies que pot acabar fent-se la seva pròpia història. I passa així amb el text de la Bella Lolita i passa amb les il·lustracions de la Rubio, no recordo el nom.
Montse Rubio, no?
De la Montse Rubio.
De la Montse, sí.
Sí, li he negat el nom, pobreta. doncs passa el mateix, perquè és una il·lustració que a priori sembla molt senzilla, molt esbossada, però que dona molt de joc i dona, en general, el llibre ens ha donat molt de sí. I responent a la teva pregunta, Alfons, perquè jo sí de spoiler.
ai,
ara no m'ha semblat que sigui gaire la línia argumental de Frankenstein.
Pensa que en ple segle XXI les dones tenim molts recursos i no necessitem que ningú ens construeixi res.
Veus que bé?
Has vist?
Ja ens ho construïm nosaltres, al fons.
Sí,
ja ens
sí,
ho construïm sí. Nosaltres. Deja.
Sí, no, bueno, o sigui, el Frankenstein, bueno, aquí entraríem a divagar sobre la història de Frankenstein. El motiu per qual li fa una nòvia és perquè no sigui l'únic ser. Sí, per molt que tu facis tu mateix, si tu fas tu mateix, continua sent l'únic. I el que vol fer Frankenstein al final és que no sigui l'únic.
El tema d'aquest llibre va una miqueta més enllà.
Sí, em sembla que no segueix tant la línia argumental
clar,
de Frankenstein.
No. Són 163 pàgines i qualsevol que s'ho miri pensaria, va, és un llibre senzill que un noi de, no sé, quart de l'ESO, 15... se'l pot llegir i tal. Aquesta va ser la nostra primera lectura, la nostra primera idea. Després vam veure que tocava temes que com diu la Sarai, fan com una introducció, després tu t'ho muntes com vulguis, pots inventar-te al principi de la història, pots inventar-te coses que passaran al final, perquè el final és bastant obert, o pots inventar-te com s'omplen les microhistòries que només hem vist com a través d'una finestra, no? D'aquestes altres parts que ara té cosides la Tina i que clar, tenien una història i una família pròpia, no? I perquè també pertanyien a adolescents com ella, d'uns 16 anys, i que tenien la vida per endavant. No? I aquesta mà, aquesta cama, se van fer coses que la Tina no sabia abans de morir. I, de fet, a ella inclús li ha canviat el paladar, perquè li agraden coses que abans no li agradaven, i al contrari, no?
En aquest aspecte, m'agrada pensar que ha rebut les papiles gustatives d'una vegana, perquè diu en el llibre que li encantava menjar carn, i a partir de la resurrecció ja no li agrada la carn. Prefereix la verdura.
Bé, és un canvi a millor, almenys per la salut, no sé.
Per què? Si ja estàs mort.
però aquesta segona vida que tindràs hauràs de mantenir aquest cuerpazo que t'han fet a base de trossets, no? O
bueno, mantenir. Es manté sol.
Però si te'n poden fer un altre, no sé, fot tot el colesterol i després un cas nou.
Tenim una història que parla d'un tema que la literatura sol ser bastant tabú, i que en el tema de la literatura per a adolescents encara ens sorprenem, però és així, que és la sexualitat de la noia. No, ja no parlem de la sexualitat femenina, d'adultes, no, la sexualitat de la noia, no? En el món de la literatura i del cinema, la masturbació dels nois, o sigui, també surt, no? En el món de les pajas, Albert Espinosa aquí ha fet una bona guerra, no? En aquest sentit. I en aquest llibre Hi ha aquesta mà que no és seva i que entra en contacte amb el cos de la Tina i que li obre les possibilitats de veure que encara està viva, que encara sent coses i que bueno, que es pugui plantejar també qui és ella, no? A partir de descobrir-se, tot i que pugui tenir el rebuig d'aquelles coses que, inclús a nivell de color de pell, perquè la Tina és una mestissa que ara té una cama i un braç que són blancs. Bueno, déu-n'hi-do. Toca molts temes.
L'Iker ens estava ensenyant una il·lustració en concret sobre una escena de masturbació femenina.
I tant, una il·lustració explícita, cosa que no es veu mai.
No, està bé. És un llibre que tracta molts temes amb molt poques paraules.
El que m'ha donat la sensació fullejant-lo i pel que esteu comentant és que és una revisió molt moderna, no? O molt postmoderna, diguéssim, del mite de Frankenstein. I no és només anem a canviar-li el gènere al monstre i a la doctora, sinó també, clar, les il·lustracions també són d'un tipus doncs, que no? dona un aire, no? d'ara, de segle XXI, i de canviar coses, o és la sensació
clar, però
que...
No només li canvia el sexe i altres aspectes, sinó també l'edat.
Sí.
Perquè ens trobem una història, un monstre Frankenstein que té 16 anys, és una nena. Encara està en l'adolescència, imagina't, tota la teva vida per davant, has ressuscitat i ets un adolescent.
Igualment, Frankenstein tractava el tema de l'home Déu que decideix negar la mort, no? de l'ésser i que considera que té el poder de tornar a la vida i de construir l'home, no? I aquí, doncs, no. El que sí que és una mica tot el contrari, que es castiga molt el fet que la pèrdua pesi tant, la pèrdua d'algú pesi tant com per justificar provocar la pèrdua en altres famílies. I aquí ja sí que no podem entrar perquè seria desvetllar massa en l'argument, ¿vale? Però
ja veig per on vas.
Sí.
I a part, ja està el tema del rebuig al monstre. Això crec que és el que més en comú té en Frankenstein, no? Perquè la Tina es desperta en una realitat que no ha demanat, es desperta en una realitat familiar que no és la que recorda, quan per fi recorda, i es desperta en tots els sentits a la vida, perquè ara té l'oportunitat de seguir més enllà dels 16 anys que és quan ella va morir, però a més es desperta d'una forma molt brusca perquè es troba cara a cara i convivint amb la maldat. Vale? Però el monstre, per la gent, és ella.
Clar.
Vull dir, això sí que és un puntet que té una mica...
No, potser aquesta edat de 16 anys és significativa en el sentit de que tot just està sortint d'adolescència, que és una etapa en què tu també et sents un monstre i que estàs canviant i no t'estàs acceptant, no?
L'Alfons, aixeca la mà de l'Alfons. Deixar-me hablar.
No, el que veig és que utilitza el mite de Frankenstein com a excusa per parlar de la diversitat del ser humà i de la psique humana. Així com aprofita també l'adolescència per poder parlar dels canvis. I el Frankenstein, el fer d'aquesta noia a parts, és una demostració més pragmàtica, més pràctica, més física, de que el cos canvia.
Déu-n'hi-do com li canvia la Tina al cos.
Clar, de fer un altre procés d'acceptació, no? No, clar, no és només una mà, tens tants trossets que, a veure, unifica, saps?
És una mà que sap tocar el piano, per exemple, que ja no sabia. No? Bueno, té una agilitat amb els dits. Bueno, parla també dels silencis, de la comunicació a les famílies. Té frases molt punyents. O sigui, bueno, jo crec que és una història per comentar, pràcticament per pàgines, no? Està bé.
És molt, és molt filosòfica, no? Per comentar amb gent.
Dóna molt de sí per fer un club de lectura, perquè és... Es llegeix en una tarda, però...
Dona
fe. Et fa pensar...
Però dona per comentar molt més,
però
no?
Et dona per comentar moltíssim, perquè és això, agafes frases diverses que diu i podries estar-te hores debatent sobre elles.
Sí, perquè podríem parlar molt de la Cora, que no direm res més, podríem parlar del tema de la inseguretat...
Podríem parlar molt, però no parlarem.
Sí, exacte.
Exacte. Aquesta és la idea inicial.
Llegiu el llibre i després ja...
Correcte. Llegiu el llibre i si voleu, doncs el dia 9 de març.
9 de març, dissabte.
Veniu a comentar-ho amb nosaltres i ja està.
Que bé que ho has dit, perquè jo no ho sabia.
No, no recordaves. Però fixa't, ja tens els deures fets.
Ja.
Has vist?
Em envia un WhatsApp preguntant qui vindria aquí i dic, merda, que és demà.
I te'l vas llegir ahir?
Sí.
Ah, molt bé.
Vaig dir, 160 pàgines, lletra grossa, dibuixos...
Bah, endavant!
Esto está tirado.
Sí, sí, però el més xulo ha sigut que durant la lectura i quan se l'anava acabant m'anava enviant altres missatgets, diem-me la seva opinió,
no?
I tots aquests missatgets no els guardaré perquè jo crec que tenen molta validesa per al dia 9.
Sí, guarda'ls perquè jo de cara al 9 jo no me'n recordo.
Si haguessis de fer una recomanació, què és el que més recomanes d'aquest llibre? O per què el recomanaries a algú de la teva edat?
Ah, vale. Em quedo amb la primera. Llegiu-lo. I per què el recomanaria? Bueno, en principi toca un tema que la gent de la meva edat està tocant ara.
La masturbació.
també.
A part. A mi em referia a l'adolescència, però bueno, la masturbació és un gran punt a favor. És un pilar de la societat.
I de l'adolescència.
Estem
en un bucle ara mateix.
Efectivament.
El descobriment personal, diguem-ho així.
Sí,
no, però el descobriment personal són moltes àrees i gent de 40 i de 50 i de 60
mans, no?
Segueixen fent,
sí.
Eh?
És el que parlem de el que anomenem com amar-se a si mismo.
Doncs bé, ens estimarem a nosaltres mateixos llegint Tina Frankens. Moltes gràcies, Carme, Sarai, Iker, per
a
passar
tu.
Pel Quimèric.
Un plaer.
Que vagi molt bé.
De res.
Adéu.
Que vagi bé. Apa.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem la setmana que ve acostant-vos cròniques d'alguns dels esdeveniments del Fantàstic que tindran lloc aquests dies, com per exemple aquesta xerrada de l'agrupació astronòmica de Sabadell sobre Alien, el passatger que ningú voldria. També us parlarem de la Japan Weekend, farem una prèvia d'aquest certamen i entrevistarem l'escriptor i periodista Julián Sánchez. No us perdeu el programa de la setmana que ve, que vagi molt bé. Adéu-siau.